Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja és aquí. Puntual, podríem dir, com l'arribada de la primavera. Avui comença el termini de la declaració de renda de l'any fiscal 2025. Fins a la 30 de juny, per cert, ja l'estiu, tenim temps els 4,3 milions de catalans que tenim que complir amb Hisenda. Tocarà pagar o cobrar, segons les retencions aplicades i deduccions vàries. A la renda de l'any passat, Hisenda va tornar 2.198 milions d'euros a més de 2,3 milions de contribuents catalans. A Catalunya, una de cada tres declaracions va sortir a pagar. I aquest any les perspectives són més o menys similars. Ja parlarem ara tot seguit de deduccions, bonificacions i novetats per aquest any. Bon migdia, sóc Sergi Tor i, a més, la declaració ens dona una dada molt interessant. L'estadística, amb els rendiments de treball, de capital, de béns immobles i quotes íntegres, ens dona una radiografia de com s'estan distribuint els ingressos a Catalunya. L'any passat, Hisenda va publicar l'estadística de l'exercici fiscal del 2023. És clar, pot haver-hi diferències en dos anys, però tindran més en compte un caràcter individual que no pas grans canvis col·lectius. Així, el tram que més declaracions hi ha, superant el milió, és el de entre 30.000 a 60.000 euros, un 25% del total. El segon, fregant també el milió de declaracions, és el de 21.000 a 30.000 euros. Què vol dir això? Doncs que gairebé el 50% dels contribuents catalans es mou en una franja entre 21.000 i 60.000. És cert, és molt diferent ingressar 22 que ingressar 58. Però això és el que deien de la classe mitjana, no? Potser de la baixa classe mitjana i de la alta classe mitjana. Més avall, 700.000 contribuents declaren entre 12 i 21.000 euros d'ingressos anuals. I atenció amb aquesta xifra. 442.000 declaracions, un 10% del total, declaren ingressos entre 1.500 i 6.000 euros l'any. Per la banda alta, un 7% de la població catalana declara més de 60.000 euros. Aquí està la bretxa d'ingressos de Catalunya. Anem ara ja a l'actualitat. Recordem que hi ha 30 noves bonificacions autonòmiques. Això sí, totes són diferents. Per exemple, una visita al veterinari o bé apuntar-se a un gimnàs desgrava a la declaració de la renda que es fa a Andalusia. Yolanda Canales, bon migdia.
Què tal? Bon migdia.
Bé, quines són les desgravacions fiscals que tenim a Catalunya?
I s'ha de tenir en compte que aquesta precisament és una de les claus per pagar menys impostos, conèixer bé aquestes deduccions. En total, a Catalunya n'hi ha una dotzena i algunes s'han actualitzat enguany. Entre les més destacades hi ha la deducció per lloguer d'habitatge, que s'ha ampliat. Ara permet deduir fins a 500 euros en declaració individual i fins a 1.000 en conjunta, i s'adreça a col·lectius com joves, persones aturades o majors de 65 anys que han quedat vidus. També s'incorporen nous perfils, com les dones víctimes de violència de gènere, que podran accedir a aquest benefici fiscal. Així ens ho explicava la Carme Helena, que és ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya.
Tenim una deducció que és per lloguer de vivenda, que en aquest cas s'ha pujat la quantitat que podem deduir. S'ha de dir que té uns requisits, però afectaria a joves fins a 35 anys, a aturats, també a discapacitats i també a persones que s'hagin quedat viudes i que tinguin més de 65 anys. Com a novetat s'incorpora que també podran deduir, tenir dret a aquesta deducció, les dones víctimes de violència de gènere. Això també és una novetat.
I també hi ha deduccions per rehabilitar l'habitatge habitual, per interessos de préstecs d'estudis superiors i per donacions. En aquest sentit, es poden desgravar aportacions a entitats que promouen el català, la recerca o la protecció del medi ambient en percentatges que van del 15 al 25%. Els experts insisteixen, això sí, que moltes d'aquestes deduccions no s'apliquen automàticament. Per això, recomanen revisar bé les dades abans de confirmar l'esborrany.
Al final es va aconseguir que amb una deducció de 340 euros doncs intentar que les persones que cobrin el salari mínim no tinguin que tributar. Per tant, recomanació, el salari mínim estava en 16.576 euros i s'amplia aquest marge a 18.276, encara que aquestes xifres semblin una miqueta estranyes,
sí.
La recomanació nostra és que aquests 340 euros el que pot fer és que surti la declaració de tornar i que no estem obligats i no ho mirem.
Aquesta que escoltàvem, Sergi, és la Carmelena, que ens estava explicant doncs, algunes de les novetats d'enguany, que suposo que també preguntaràs alguna qüestió al respecte.
Sí, no, el que anem a dir, no? Bueno, hi ha moltes novetats, tu les acabes d'explicar, però el que quedo, en aquest cas, impressionat és la gran quantitat de deduccions que hi ha, que això demostra que han d'estar molt ben informats.
Sí, sí, i això...
A l'hora de fer la declaració de la renda, o bé necessitem ajuda, o bé una informació completa, perquè, evidentment, tot compte.
Sí, sí, i això que en termes generals aquesta campanya es pot dir que és continuista, és a dir, manté la major part de les normes dels últims anys, però també incorpora alguns ajustos que evidentment convé tenir en compte. Un dels més afectats afecta les persones amb salaris més baixos. Amb l'augment del salari mínim s'ha introduït una deducció específica per evitar que aquests contribuents hagin de pagar, és el que ens explicava la Carmelena. Es tracta d'una deducció d'uns 340 euros que pot fer que la declaració surti a retornar, fins i tot en casos en què no hi ha obligació de presentar-la. També es mantenen deduccions conegudes, com les vinculades a la compra de vehicles elèctrics o les millores d'eficiència energètica a la habitatge, però atenció, Sergi, si hem rebut alguna subvenció, perquè en alguns casos poden tributar.
Sí.
També estan obligats tots els autònoms i un tema que també és important perquè molts...
Que s'ha colat la Carmelena una altra vegada.
No, el que sí que era important una mica ara, Yolanda, és establir, parlem de que més de 4 milions de contribuents catalans tenen l'obligació de la declaració de la renda, concretament 4,3, per tant és pràcticament la majoria de catalans amb ingressos de capital que estem obligats a fer-la.
Sí, sí, i aquesta, d'altra banda, és una de les preguntes més habituals cada any, no? Qui està obligat a fer la declaració? Tampoc no hi ha grans canvis, eh? En general, han de declarar les persones que cobren més de 22.000 euros anuals d'un sol pagador o més de 15.876 si en tenen més d'un. També hi ha col·lectius que hi estan obligats en qualsevol cas, com els autònoms o els beneficiaris de l'ingrés mínim vital. En canvi, no tots els aturats han de fer la declaració, contràriament al que sovint es pensa.
Autònoms, i un tema que també és important perquè molts ho desconeixen, els col·laboradors d'aquests autònoms familiars, que encara que no arribin a l'obligació de fer-la, simplement pel fet de ser, estar també com a autònoms, estan obligats. Això molts no ho saben i acaben tenint sancions. Els aturats només estan obligats els que ja de per si estiguin com qualsevol altre treballador amb els límits que hem dit abans.
I en tot cas, s'insisteix, comprovar sempre les dades fiscals i vigilar, per exemple, també quan hi ha ingressos addicionals, com dividends o altres rendiments.
I d'una manera voluntària, lliure, tenim l'opció de destinar el 0,7% de la nostra quota íntegra a l'Església Catòlica, amb aquest termini de la declaració de la renda. És la casella 105. La podem marcar. I per saber quina és la destinació dels nostres diners i on van, saludem al migdia de COPE Catalunya i Andorra a Laia Baigeta, que és el responsable de finances de l'Arquebisbat de l'Església a Barcelona. Laia, benvinguda i bon migdia.
Bon migdia, moltes gràcies.
Primer de tot, com funciona exactament la casella de l'Església a la declaració de la renda, aquesta casella 105?
Doncs quan s'inicia la campanya per presentar la declaració de la renda, que aquest any, de fet, comença avui, dia 8 d'abril, i s'allarga fins al 30 de juny, els contribuents tenim una opció que molta gent encara desconeix, i és que podem decidir quin destí volem donar a una part dels nostres impostos, que és el que es coneix com a assignació tributària, no? És a dir, quan una persona fa la declaració de la renda a través de Renda Web, que és aquesta eina que facilita l'agència tributària, a la primera pàgina hi troba unes caselles que pot marcar segons quin destí vulgui donar a aquesta part dels seus impostos. Bàsicament, hi ha quatre opcions. La primera, com molt bé deies, és marcar la casella a favor de l'Església Catòlica, que és la casella 105. Si la marquem, el que fem és indicar que volem destinar el 0,7% de la quota íntegra del nostre IRP, 0,7% de la quota íntegra del nostre IRPF a sostenir la tasca que fa l'Església. Però també trobem tres més opcions, no? La segona opció que podem trobar, doncs, és la de marcar només la casella de finalitats socials, que és la casella 106. En aquest cas el que faríem doncs, també és destinar un 0,7% a aquesta finalitat. La tercera opció que podem fer no, és, i que és una cosa que molta gent no sap, és que podem marcar totes aquestes dues caselles que hem comentat, la 105 i la 106, alhora. I si ho fem, el que estem indicant és que el 0,7% es destini a la tasca que fa l'Església i que un altre 0,7% es destini a finalitats socials. Per tant, en total, l'assignació passaria a ser de l'1,4%. Per últim, també tenim l'opció de no marcar-ne cap, no? I aquí hi ha una idea que jo crec que és clau. Aquesta és una de les poques ocasions que tenim com a contribuents per decidir, encara que sigui parcialment, on volem que vagin els nostres impostos. I això, vaja, és un dret que tenim i que convé conèixer. Perquè si deixem aquestes caselles en blanc, aquest percentatge no se'l queda al propi contribuent, sinó que passa a formar part dels pressupostos generals de l'Estat, no? I, per tant, es destina a finalitats generals. Per tant, jo animaria a tothom a informar-se bé i a no deixar aquestes caselles en blanc per desconeixement o per inèrcia. Ja que se'ns dona l'oportunitat de decidir el destí d'una part dels nostres impostos, val la pena exercir aquest dret de manera conscient.
No, és molt significativa el problema que tenim de deixar-la en blanc, no? Per inèrcia o a vegades per desconeixement, com molt bé ens estava apuntant la Laia Baiget, que aleshores doncs, ja va a despeses generals i no tenim aquesta voluntarietat de voler expressar on van els nostres diners. Perquè, per exemple, marquem la 105. A què es destinen principalment aquests diners recaptats quan marquem aquesta casella, Laia?
Doncs és una pregunta molt important, perquè després d'explicar què és aquesta casella i què implica marcar-la, el més lògic és preguntar-se doncs, on van aquests diners, no? Doncs es destinen, sobretot, a fer possible tota la vida i tota la tasca que l'Església desenvolupa cada dia. I això inclou moltes més coses de les que a vegades pensem, no? Primer, d'una banda, doncs, tenim tota la dimensió pastoral, la vida de les parròquies, la catequesi, l'acompanyament i la celebració de la fe. Però també hi ha una part molt important que és la tasca social i assistencial, perquè l'Església és present al costat de moltes persones vulnerables i de famílies amb dificultats, no? I si agafem ara doncs, quina és el cas exactament de l'Arxidiòcesi de Barcelona, doncs ja té unes dimensions realment importants, perquè si sumem tota la tasca que es fa des de l'Església Arxidiocesana, juntament amb Càritas Diocesana i Mans Unides, estem parlant de més de 500.000 de persones ateses en l'àmbit caritatiu i assistencial. I això dit d'una manera molt gràfica, vol dir que s'arriba a una de cada 5 persones de l'arxidiòcesi. Per tant, no estem parlant d'una realitat puntual o petita, sinó d'una presència molt extensa, no?
500.000 de persones. És a dir, la xifra és contundent i és àmplia i d'aquesta manera sabem on arriba el nostre 0,7%. Perquè clar, aquí hi ha la cobertura per habitatge, alimentació i inserció laboral d'aquest important gruix de persones que ens acabes de comentar.
Sí, exacte. Una de les nostres prioritats és arribar millor i arribar més a prop, no? Per això, doncs, en aquest any, per exemple, l'últim any, s'ha reforçat la xarxa d'atenció directa, que ha passat de 432 a 455 centres. Per tant, al final, la gran línia d'acció és aquesta, ser presents allà on hi ha necessitat i fer-ho de manera cada cop més propera, més coordinada i més efectiva.
Avui comença la declaració de la renda fins al pròxim 30 de juny i d'una manera, com ha iniciat aquesta entrevista, voluntària i lliure, tenim l'opció de marcar la casella de l'Església, la 105, i avui estem informant on van doncs, aquests diners, aquest 0,7 de la nostra quota íntegra de l'IRPF. Laia Baiget, responsable de finances de l'Arquebisbat de Barcelona, gràcies per les teves explicacions aquí a migdia de COPE Catalunya. Bon migdia.
Bon migdia a vosaltres.
Un compromís social, la declaració de la renda, avui fins al 30 de juny. Anem ja tot seguit a serveis, predomini del sol. Perquè avui podem batre ja un rècord de temperatura. Podem superar els 30 graus en algun indret de la comarca lleidatana de les Segrià. Les temperatures actuals ja a les capitals catalanes són molt elevades. Lleida, 28 graus, Girona, 22, Tarragona, 19 i Barcelona, 18. A la costa sí que hi ha la calitja. Mentrestant, el Principat d'Andorra, hores d'ara registren a 14 graus. De cara a demà, temperatures altes, tot i que hi haurà un augment de la nuvolositat. En quant a la mobilitat, a primer anem a Rodalies. La circulació de la R13 i R14 es troba interrompuda entre Vilaverd i la plana de Picamoixons per una incidència a la infraestructura. Segons informe Renfe, la companyia indica que s'està gestionant servei alternatiu per carretera. D'altra banda, lamentar un accident mortal a plena d'aquest matí a la N340, la Canonja, Tarragonès. El conductor d'una motocicleta ha mort. Hi ha hagut una col·lisió per encalç entre un turisme i una motocicleta i, a conseqüència del xoc i de l'accident, ha mort el conductor de la moto. I hores d'ara, com s'està circulant per Catalunya? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general, continua la calma en aquesta xarxa viària, però hem de comentar aquest accident que s'ha produït fa una estona a l'autopista AP7, al tram de Mollet del Vallès. Aquí encara parlem d'un carril tallat en direcció sud, en sentit Papiol, sentit Tarragona, i aquí sí que hi ha aturades de més de 4 quilòmetres entre Granollers, Mollet del Vallès. Aquest tram del Vallès de l'autopista AP7, complicat, com us deia, més a causa d'un accident al tram de Mollet, direcció sud, que talla carril i que provoca cues de més de 4 quilòmetres. Això també afecta una via propera. Estem parlant de la C-17. Doncs bé, just en aquesta zona de Mollet del Vallès, també hi ha aturades d'un parell de quilòmetres en aquest tram de la C-17 en direcció sud, en sentit Barcelona. A banda, però, d'aquest punt complicat, com us dèiem, de moment, a la resta de vies, sobretot principals carreteres i autopistes catalanes, podem parlar de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El registre de voluntaris a Barcelona per la visita del Papa Lleó XVI s'ha hagut de tancar abans del previst. Totes les places ja estan cobertes per als actes que es faran a la capital catalana del 9 al 11 de juny, dins de la visita que el Papa Lleó XVI farà a Espanya del 6 al 12. Aquesta mobilització supera les expectatives i es converteix en un dels primers indicadors de la magnitud que tindrà aquest viatge apostòlic al mes de juny. Des de l'organització es vol agrair la implicació de la ciutadania i en un comunicat assegura que ja no falten més mans i donen les gràcies a totes les persones que s'han ofert com a voluntàries. També animen els fidels a continuar donant suport a la visita papal, especialment des de la vessant espiritual. I a COPE Catalunya i Andorra hem tingut l'oportunitat de parlar amb un dels voluntaris. Es diu Víctor Dot. Suposo, Yolanda Canales, que està ple d'emoció, no?
Sí, sí, de fet, ha confirmat, no? Ens ha confirmat l'expectació que ha despertat el viatge de Lleó XIV, especialment perquè arriba en un moment molt inicial del seu papat i també serà una de les primeres visites internacionals que farà. El Víctor té una motivació ben clara.
Me he apuntado como voluntario porque la visita del Santo Padre en nuestro país creo que es una ocasión única, no pasa todos los años. Pienso que hará mucho bien a la fe de nuestro país y quiero contribuir en la medida de lo posible, aportando mi granito, pues a ser parte de esta visita.
En definitiva, per a ell és una oportunitat excepcional per implicar-se i contribuir, encara que sigui amb un petit gest, a un esdeveniment que considera també rellevant, no?, per a la comunitat. De fet, molts dels inscrits coincideixen en aquesta idea. Més enllà de la logística, la visita també té un component simbòlic i espiritual important. El mateix Víctor destaca també la il·lusió que li genera aquest moment.
Con muchísimas ganas de que venga el Papa a visitarnos, especialmente ahora, tan inicio de su pontificado. Una gran alegría que uno de sus primeros viajes sea aquí a España.
I aquesta il·lusió del Víctor es tradueix en una disponibilitat total. Els voluntaris hauran de donar suport en tasques diverses, des d'organització fins a atenció als assistents, en un dispositiu que, lògicament, es preveu multitudinari. I el compromís del Víctor és total.
Y respecto a qué me gustaría hacer durante esta visita como voluntario, pues por mi parte yo abierto a ayudar en lo que haga falta. A lo que me pidan, pues ahí estaré, intentando hacer lo mejor que pueda, poniendo pues mis dones al servicio de la Iglesia y de la visita del Santo Padre.
En Barcelona ja coberta, l'organització manté obertes, recordem, les inscripcions a Madrid i a les Canàries, on encara es necessiten voluntaris per acabar de completar els equips.
Doncs en aquest cas, Barcelona ja està ple. Yolanda Canales, aquesta visita del Papa Lleó XIV també tindrà un dispositiu especial de COPE. Portarem aquesta visita a tots els domicilis de Catalunya. Gràcies, Yolanda. Bona tarda.
A tu, bona tarda.
I marxem a dormir amb Ángel Expósito explicant l'amenaça brutal i despiadada de Trump de que morirà tota una civilització. Sí, ho va dir textualment. I ens aixequem amb Jorge Bustos i Carlos Herrera, que afortunadament ens han informat des de plenar d'aquest matí a les 6 que hi ha una treva de 15 dies. Davant de la magnitud d'una guerra, la destrucció, les morts, nens i nenes víctimes de l'odi adult, parlar d'efectes col·laterals econòmics sembla secundari. Però alhora, aquesta pressió econòmica mundial és el que pot influir en que el conflicte es limite o no hagués hagut de marxar mai el terreny diplomàtic. El preu de la gasolina i, sobretot, dels fertilitzants preocupen a la pagesia catalana en especial. L'encariment de costos és real i afectarà clarament el cultiu del sector del cereal d'estiu. A COPE Catalunya i Andorra, Vicenç Pasqual, cap sectorial de cereals del sindicat EJARC, confirma que amb els preus actuals es treballarà a pèrdues.
Hem de sembrar panís i hem de comprar l'abono. És que no quadren el preu que està el panís i el preu que hem de pagar l'adob i els combustibles, pues fas la relació i les despeses són superiors als ingressos que et pot generar el producte, amb el qual l'alternativa és deixar de produir o posar quartos a la butxaca.
La treva de 15 dies pactada aquesta matinada és celebrada pel caire humanitari davant d'aquesta barbàrie. Però el que no hi ha esperances des de la pagesia catalana és que hi hagi una baixada de preus, ni en el combustible, ni en els fertilitzants ni nitrats. Vicenç Pasqual explica la seva desconfiança de que hi hagi aquesta baixada.
El divendres el gasoil anava a 0,90 i el diumenge tira una bomba i el dilluns va a 1,27 o a 1,28, el gasoil ja hi era a Barcelona, no l'han hagut de fabricar. En la qual s'ajunten dos o tres coses, la manca de disponibilitat, la guerra i l'especulació pura i dura dels intermediaris, que això és el que hauria de controlar el govern, i almenys els sectors més sensibles amb aquests canvis que estigués protegit i acotat, perquè el govern ha fet tard.
I ja que parlem de preus del sector primari, destaquem una bona notícia. El sector del porcí s'ha recuperat, bé, gairebé íntegrament abans de la crisi de la pesta porcina clàssica, de la pesta porcina. Es troba recuperat 27 dels 30 cèntims que va perdre des de finals de novembre quan va esclatar la crisi. La cotització del quilo de porc viu es situa en 1,27 euros, però el productor encara es troba en situacions de pèrdues. El director general de Merco Lleida, la llotja de referència del preu del porcí, Miquel Àngel Vergés, explica el perquè.
Sí que hi ha hagut una recuperació durant els darrers mesos, bàsicament perquè el preu estava tan baix que l'únic que podia fer quasi era pujar. Vull dir, en un preu tan baix, tan competitiu, incentivava que la demanda de l'escorxador espanyol, perquè podia vendre tot el que volia perquè era més barat que tota Europa, i això ha mantingut una demanda molt forta i ha fet recuperar els preus a tota Europa també. Vull dir, han picat, pujat, començat a pujar a Espanya, Europa també s'ha anat recuperant.
Dependrà d'aquestes mesures que estan fent per prevenir els casos de la pesta porcina únicament a Collserola i també la pressió que pugui haver-hi sobre els escorxadors, ja que s'ha observat que l'augment d'aquest preu del porc viu encara no s'ha traslladat íntegrament al preu de la carn, i això està provocant que els marges de benefici dels escorxadors europeus s'hagin reduït considerablement. Parlem ara de Barcelona Ciutat. Compte enrere per la desaparició de l'antiga estació de la Sagrera. Adif preveu començar la setmana que ve l'enderroc d'aquest edifici centenari construït als anys 20, que forma part de la història ferroviària de Barcelona. Tot i que les màquines encara no han començat a actuar a l'exterior, els treballs ja fa dies que estan en marxa a l'interior. S'han retirat elements com vidres i materials potencialment contaminants i així també s'ha buidat el pàrquing i tancat tot el perímetre per garantir la seguretat. L'enderroc s'emmarca dins de la transformació urbanística de la Sagrera, un dels grans projectes de Barcelona que preveu la construcció de la futura estació d'alta velocitat i nous habitatges. Un dels elements que més interès ha generat és el refugi antiaeri, situat a sota l'edifici descobert fa relativament poc. Es tracta d'un espai singular de la Guerra Civil, amb 90 metres de longitud, que des de l'Ajuntament de Barcelona asseguren que aquest refugi no cor cap mena de perill. I com veuen veïns i veïnes aquest enderrocament? N'hi ha de tot. Alguns consideren que es tracta d'un edifici històric que es podria haver conservat. Altres creuen que tirar-lo a terra servirà per donar continuïtat a la línia urbanística del barri. Aquest matí, Guillem Castro ha estat pel voltant de la Sagrera. Què ens han explicat a veïns i veïnes, Guillem?
Per a veïns com el Felipe, les obres de l'antiga estació de mercaderies de la Sagrera ja eren com les de la Sagrada Família, és a dir, semblava que no s'acabarien mai. Però atenció, perquè aquest etern paisatge de formigó comença a canviar avui mateix pels veïns de la Sagrera. Quins són els primers passos? Doncs la feina forta comença aquest dimecres amb una mena de cirurgia prèvia. És a dir, comencen amb la retirada de l'amiant i l'enderroc de tota la part interior de l'estructura. El dia 13 d'abril començaran les obres de veritat. Serà quan les màquines comencin a tirar a terra la façana exterior de la infraestructura. És un projecte, però, que desperta sentiments contraposats al barri. Entre els veïns hi ha qui mira l'enderroc amb melancolia i qui creu que ja feia falta. Hem parlat amb el Jordi i ell és dels que pensa que amb la desaparició de l'estació la Sagrera perd part del seu patrimoni, tot i que reconeix que les obres són del tot necessàries.
S'està perdent una mica el patrimoni, no?, del barri. Cada vegada s'està preservant menys les figures, monuments, edificis o el que sigui, històriques. I bé, per una part millorarà el barri, li donarà més valor, però per l'altra el perd a nivell patrimonial.
A l'altra banda de la balança hi ha el Lluís. Per ell, aquests treballs són la solució definitiva per connectar dues zones del barri que fins ara estaven totalment aïllades i, com diu ell mateix, mortes.
Pues me parece muy bien porque articula y une los dos barrios que quedaban aquí separados por esta zanja enorme que había. Entonces va muy bien. Pero aparte dinamizará el barrio. Cuando esté construida la estación, pues habrá más tiendas, más comercio, porque esta zona está muy muerta, tanto esta como la otra.
Ja ho veuen, més enllà del soroll de pols, el que es busca aquí és una qüestió de supervivència urbana. L'objectiu final, en paraules de la consellera, cosir per fi aquesta cicatriu que durant dècades ha dividit el barri de la Sagrera.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No es solo información, es saber dónde mirar.
El 99,8%, 99,8% de las empresas españolas son pequeñas y medianas empresas y autónomos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
La mejor forma de volver es hacer la compra bien con un 30% en todas las galletas y yogures. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados y en Carrefour.es. Y por ser socio del Club Carrefour, acumulas un 10% en tu cheque ahorro al repostar en gasolineras Carrefour. Hasta el 8 de abril.
¿Yo por ladrón hago saltar la alarma?
Sí.
¿Pero si yo fuera una mascota, no?
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro, no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA de 12 a 4 y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quedem per dinar aquest diumenge a un restaurant? Fantàstic, cap problema, ja reservo taula. Aquesta conversa, que és tan habitual i que la podem tenir hores d'ara, aquest migdia de dimecres, ara té que incorporar una altra frase. I on podem anar? La causa, més restaurants tanquen diumenge. Segons dades de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, el 22% dels establiments de la ciutat i zones d'interior ja tanquen les seves portes els diumenges, amb una tendència que s'ha accelerat després de la pandèmia. Aquesta decisió està motivada per dos factors. Primer, dificultat de trobar personal i, posteriorment, la creixent demanda de conciliació familiar. Ricard Álvarez, bon migdia.
Què tal? Bon migdia, bona tarda, Sergi.
I a Lleida i a la resta de Catalunya, ja que tu estàs a Lleida, està passant el mateix?
Sí, i amb especial incidència en negocis familiars o en restaurants amb un major registre de clients d'empresa. Hi ha una tendència, quan un restaurant pren la decisió de tancar el diumenge, doncs ja ho manté. La conciliació familiar, un canvi de client, són els factors claus per tancar en diumenge. Ramon Solsona, secretari general de la Federació d'Hostaleria de Lleida, admet a COPE Catalunya i Andorra que el sector té els horaris que té.
En canvi, nosaltres, la nostra feina, bàsicament, se concentra en moments festius, no? Sigui en moments que la gent no treballa, lògicament, quan la gent se'n va doncs, a dinar o se'n va doncs, a celebrar alguna cosa, no està treballant. Llavors anarem una mica contracorrent i això sí que és veritat que, bueno, pues això, t'has de... també hi ha altres compensacions, es veu d'eix d'espais on quan la gent no, diguem, no hi va i...
Si parlem del personal d'hostaleria, tenim una nova paradoxa. Es contracta més i, a més, falta personal. A Lleida, aquest mes de març tancat, es va tancar un rècord d'afiliats de l'hostaleria a la Seguretat Social, superant els 4.100, una xifra que supera els nivells d'estiu i, amb tot això, segueixen faltant mans. Per Ramon Solsona, la causa és la major demanda de serveis que hi ha al sector.
És a dir, no és que estem amb menys persones, és que requerim més persones. I llavors encara ens costa més, bueno, doncs amb els horaris que tenim, doncs ens falta més persones. Sí. Però és que ara el problema no és... crec que també està d'altres sectors on se cobra més, no? O on se cobra menys. És a dir, nosaltres estem... L'hostaleria tradicionalment està per sobre, per exemple, en condicions laborals, al sobre d'altres sectors que també tenen moltes dificultats.
Interessant aquesta paradoxa que acabem d'escoltar de Ramon Solsona. És a dir, més que mai es contracte, però menys del que es necessita. Ricard, com dèiem, per un hosteler, donar el pas de tancar un diumenge tampoc és tan fàcil. És la força de la costum. Però, clar, una vegada ho fa, pràcticament ja no hi ha marxa enrere. Podem parlar, Ricard, amb un hosteler de Girona que fa 3 anys que va prendre aquesta decisió, no?
I tant que sí, mira, parlem amb el Martín Sabatini. Ell és propietari del restaurant Bèstia de Girona. Martín, què tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Oye, Martín, vosotros hace 3 años creo que no abrís los domingos o que cerráis los domingos. ¿Has tenido que hacer muchos números para compensar la pérdida de facturación del domingo, que en teoría es un día muy fuerte, ¿no?, en la restauración?
Bueno, a ver, nosotros vamos a estar todo el primer año probando, digamos, haciendo pruebas, exactamente para encontrar el mejor horario entre conciliación y economía. Y sí que vimos que, bueno, un poco tenemos la suerte de que la ubicación que tenemos funciona bastante, es una ubicación bastante nocturna. Entonces, pues una de las decisiones fue cerrar los domingos, ¿vale? Y bueno, empezar a abrir, por ejemplo, los lunes, que antiguamente sí que cerrábamos domingo y lunes como días de descanso de personal. Pero a partir de cerrar los domingos dijimos, bueno, abrimos los lunes, que también es un buen día y nos compensa dentro de todo el hecho de cerrar los domingos.
Martín, ¿qué pesó más en la decisión? ¿El poder conciliar un poco la vida personal familiar o la dificultad de encontrar servicio personal que quiera trabajar el domingo?
Ambas dos tuvieron el mismo peso, realmente.
Ajá.
Sin duda el hecho de conciliar yo a nivel personal tiene mucho peso, pero también encuentras, digamos, personal más capacitado, con más ganas y más fácilmente si cierras un día como el domingo, que es un día bastante icónico, si lo llamamos, ¿no? Todo el mundo quiere ir a hacer el arrocito con la familia o poder descansar o claro, poder estar en familia.
Martín, los candidatos para trabajar para trabajar en la hostelería ahora normalmente piden no trabajar por las noches o no trabajar los fines de semana, ¿no? ¿Ha cambiado mucho el perfil de este tipo de trabajador?
Hay de todo. Sí que es verdad que digamos, el personal que es válido, en general, bueno, negocia bastante las condiciones y ve muy positivo el hecho de cerrar un día el fin de semana, el hecho de tener un día y medio de fiesta seguidos, o el hecho de hacer horario seguido como hacemos nosotros.
Uh-huh. Oye, el llevar ahora ya un tiempo con esta dinámica de cerrar los domingos, ¿habéis notado que el equipo está más comprometido, que valora el esfuerzo que estáis haciendo y con lo cual se ha notado en la calidad del servicio?
A ver, es como todo, ¿no? Uno cuando se acostumbra a algo, luego ya lo tomas como moneda corriente. Entonces, todos estamos bastante acostumbrados a cerrar el domingo y nos cuesta por ahí verlo como un plus. Sí que el que lo ve como un plus es la persona que entra nueva. Pero sí que es verdad que a nivel de descanso de personal, el hecho de poder tener un día del fin de semana... eso se nota porque es lo típico. He ido con tal a tal sitio, me he podido hacer tal cosa. Bueno, ¿no? La famosa palabra de conciliación, puedes conciliar con los tuyos.
Muy bien. Oye, ¿qué le dirías a un restaurador o restauradora que nos está escuchando que se lo está planteando pero que le da miedo dar el paso?
Pues que se anime, que lo pruebe. ¿Por qué no probarlo una temporada, probarlo un par de fines de semana, a ver qué pasa? Y buscar fórmulas. Todo es buscar nuevas fórmulas, hacer experimentos y ver qué realmente compensa. Muchas veces también no nos animamos a cerrar determinadas horas porque creemos que realmente vale la pena, pero nada mejor que ver datos concretos de facturación o de tickets medios para tomar estas decisiones.
Claro, a veces nos cuesta dejar de lado las sensaciones y centrarnos en los números, que a veces explican más.
Sí, esto pasa mucho, más que nada, ¿no? Con este método de abrimos todo el día, porque cuanta más horas abro, más facturo. Bueno, a veces esto es un arma de doble filo que hay que ir con un poco de cuidado y hay que experimentar otros métodos.
I tant. Estem parlant amb el Martín Sabatini, és propietari del restaurant Bèstia de Girona. Oye, ya que estoy hablando contigo, ¿cuál es vuestra especialidad?
Nos dedicamos a los vinos artesanales de muy pequeñas producciones. Y luego lo acompañamos con tapas con una base catalana, pero muy gastronómicas.
Muy bien. Martín Sabatini, oye, gracias por atendernos y enhorabuena.
Por favor, muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Murprotec.
Sé que ja té pessigolles al estómac, segur que sí. Joan Batllori, quina és l'última hora del Barça Atlético de Champions d'aquesta nit? Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Sergi. Doncs farem una extensa prèvia d'aquest partidàs que ens espera avui al Camp Nou. El Barça amb les baixes de Rafinha, De Jong i Bernal a l'Atlètic de Madrid. Es perden el partit Oblak, Jiménez, Cardoso i Pablo Barrios. Estarem amb totes les novetats d'aquest partit. Parlarem també de la derrota del Madrid 1-2 al Santiago Bernabéu davant del Bayern de Munic. Al Girona hi ha notícia també. Es confirma la lesió de Bannat. És important. 10-12 setmanes de baixa, per tant, adeu a la temporada. I en bàsquet, Carey Creu pel Joventut i pel Barça a Europa. Derrota del Barça a l'Eurolliga, 79-93 al Palau davant Panathinaikos. En canvi, la penya va guanyar 88-66 davant l'ECAT. Dimecres a Atenes es jugarà la classificació per la Final Four de la Champions, que jugarà a Badalona.
No marxis gaire lluny, que avui és molt interessant el programa.
Per aquí em quedo, Sergi, gràcies.
3:05 Esports Cope. Cope a les 3, l'inici de la tarda de Pilar García Muñiz a 3:05, tota l'actualitat esportiva que ens acaba d'oferir Joan Batllori.